Bé, si us sembla, començarem la segona conferència que hi havia preparada per avui. El sistema, a l'ordre que vam seguir ahir, serà el mateix que per avui. O sigui que primer hi haurà la conferència i després hi haurà les comunicacions i finalment es farà un debat. I llavors avui en tenim en el professor Jaume Serramona, professor de la secció de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, és professor d'investigació educativa i d'introducció a les ciències de l'educació, i a més és coordinador també de la secció de l'Autònoma. Bé, ell avui ens parlarà del pedagog i les institucions educatives no formals. Una vista que volíem fer és que si hi ha algú que fa el curs de literatura del col·legi, això es fa en el segon pis. Ho diem perquè hi ha hagut alguna gent que al principi ha vingut confosa i s'ha fet aquest salt. Quan vulguis, ja.
Això funciona? Això? No? Ara. Bé, bona nit o bona tarda. En primer lloc, i ho dic sincerament, permeto felicitar els organitzadors d'aquestes jornades. Crec que ha arribat el moment ja que els pedagogs d'alguna manera fem sentir la nostra veu i que de manera seriosa, equilibrada, però també, amb, jo diria, de manera ferma, ens plantegem la nostra funció social, demanem el nostre lloc a la societat i reflexionem sobre el que nosaltres podem oferir. Veig cares molt joves, algunes ja conegudes meves, però això vol dir que d'alguna manera hi ha una preocupació per un futur professional. En aquest sentit, no estem amb massa desavantatge respecte a altres professionals, però sí és bo que els pedagogs ens reunim i pensem sobre tot el que fa al nostre treball, jo diria, sense complexes. I per tant, iniciatives com aquestes, i que dins del Col·legi d'Doctors i Llicenciats hi hagi una comissió de pedagogs que presenti la seva opció professional i social, crec que és un pas important en aquest camí. No faré més incidència sobre aquest tema, crec que hi ha un debat en el qual, si us sembla bé, ens podem aprofundir i podem comentar molt més aquests aspectes i altres relacionats. El tema que se m'ha encomanat no en va, potser és per justificar-ho alguns que puguin preguntar-se el per què jo m'atreveixo a parlar d'aquest tema, perquè realment, i no faré aquí un currículum vita, però de les coses que em vaig a parlar, tinc que dir sincerament que no és una elucubració o una suposició dels que pedagogs poden fer, sinó que en la majoria d'elles jo les he exercit i les segueixo exercint professionalment. I per tant, d'alguna manera, i desitjaria que els detalls ho deixéssim pel debat, molts dels aspectes aquí anunciats els puc exposar amb informació de primera mà i amb experiència viscuda. Quan digui que el pedagog pot fer tal cosa, jo puc sostenir que els pedagogs ja ho hem fet i ho estem fent. Bé, de tots és suficientment sabuda la confusió terminològica que caracteritza aquest camp nostre de l'educació. Potser fins i tot és un defecte professional que jo intenti fer una clarificació terminològica al començar. Però en el cas que ens ocupa, això és doblement necessari per veure què és el que jo entenc per educació no formal, abans de poder endinsar-nos amb aquest, en el paper que correspondria a un pedagog dins d'aquest concepte de l'educació no formal. Mireu, pels anglosaxons, per tant en anglès, la denominació non-formal education serveix per qualificar aquell tipus d'activitats educatives que, essent no obstant sistemàtiques, i subratllo la paraula, no tenen lloc generalment dins d'un àmbit institucional escolar, però aquesta encara no és la característica fonamental. La característica fonamental és que no desemboquen amb l'adquisició d'un títol acadèmic formal, o bé amb el reconeixement de crèdits acadèmics formals. Per tant, el que s'anomena com a educació formal és aquella que desemboca amb un títol, del nivell que sigui, des de la bàsica o la primària fins a l'ensenyament mitjà, fins a l'ensenyament universitari o professional, mentre que l'educació no formal és aquella que al termini no desemboca amb l'obtenció d'un títol reconegut o acreditat o que doni una certa prebenda social. Com podeu veure, se'ns obre tot un món distint en el qual, hem de dir-ho, les institucions formals i també els professionals de les institucions formals solem en part desconèixer i en altra part, si em permeteu l'expressió, jo diria menyspreuar. I en canvi, vull insistir que l'accent cal posar-ho en el concepte d'educació i lo de formal o no formal és el qualificatiu. Vull dir amb això que estem en un terreny educatiu i si el pedagog és l'estudiós, el teòric normatiu de l'educació, com més o menys suposo que ahir us deuria dir el meu company Forrandes perquè conec el que pensa, aquest és un terreny que no ens pot ser aliè. Com a conseqüència de que l'educació no formal no desemboca amb una titulació, diguem-ne, acadèmica, és lògic que la primera diferència entre l'educació formal i la no formal resideix inicialment en el currículum. Quan parlem d'una educació no formal, automàticament no hi ha aquella obligatorietat de posar uns currículum, uns continguts, que d'alguna manera tinguin que ser avalats per la titulació oficial. En aquest sentit, queda una major llibertat d'acció. Crec que això ho veieu clar i és bastant obvi. Ara bé, gairebé sempre, a la diferència de currículum, sol anar acompanyada una diferència de metodologia. Perquè si els continguts no són els acadèmics formals, gairebé sempre la metodologia pels quals aquests continguts s'analitzen, s'estudien, és una metodologia també, diguem-ne, no formal, no acadèmica i, si voleu, no escolar. Dit això, no significa, d'altra banda, que aquest canvi de lo que podíem dir l'educació no formal com aquella que es dona fora del sistema, això tampoc significa que forçosament vagi en contra del sistema, encara que en molts casos pot anar-hi, però no necessàriament. Resumint, doncs, jo diria que l'educació no formal són aquells sistemes, i recalco la paraula sistema, que es donen fora de la institució acadèmica convencional, que no desemboca en una titulació reconeguda i que generalment solen impartir-se o se solen donar amb un currículum i amb una metodologia també no acadèmica, si voleu, no formal. I consti que aquesta terminologia s'ha utilitzat perquè s'està imposant, el món anglosaxó l'està imposant, però a mi personalment tampoc m'acaba d'agradar perquè el de definir les coses per la negació doncs no sol ser una bona definició, perquè algú podia entendre, com fins i tot algú fent un acudit ja escrit, que l'educació no formal és aquella educació que no és formal i per tant no és seriosa. i no es tracta exactament d'això. Però de moment aquesta és la terminologia universalment més admesa i és la que insistirem aquí. Ara bé, jo voldria, en aquest cas, vist el programa de que hi ha un dia destinat al paper del pedagog i els mitjans de comunicació, doncs m'ha resultat el preparar el que correspon avui fins a cert punt una mica dificultós fer la separació de lo que podrien ser les dues xerrades. Perquè avui, en què els mitjans de comunicació són les grans eines, els mitjans de comunicació de massa, són les grans eines de comunicació dels quals ens podem valdre quan aquesta comunicació vol ser massiva i arribar a tot arreu, no és cap secret, i suposo que ho intuireu ràpidament, que molts dels programes anomenats no formals, no tots, però molts dels programes anomenats no formals, utilitzen aquests mitjans de comunicació. I per tant, diguem-ne que el trencament d'aquesta estructura acadèmica, d'aquest horari escolar, d'aquesta institució formal, d'aquesta escola en qualsevol dels seus nivells, ve donat en gran part per la utilització d'uns mitjans que no són els escolars i per tant en gran part incideix com són els aquests mitjans de comunicació de massa, com és la premsa, els textos impresos en general, com és la ràdio, com és la televisió, com són les terminals d'ordinador o com és el telèfon, etc. etc. Fent una síntesi, sense entrar en detalls de diferents tipus de programes que estic disposat, si ho creieu convenient, a matisar després, dic, fent una síntesi de les principals dimensions de l'educació no formal, o també utilitzant una altra terminologia usada, l'educació no convencional, en dos casos per la negativa, però que tenen el mateix significat, el possible paper del pedagog fora el que referiré tot seguit. Els passos que s'haurien de seguir, no dic que segueixen en tots els casos, però els passos que s'haurien de seguir per implantar un programa d'educació no formal foren els següents. Primer, una investigació prèvia sobre les necessitats i característiques dels destinataris del programa. Això és un requisit imprescindible perquè, fixeu-vos-hi bé, quan es tracta de l'educació formal, el que podíem anomenar els objectius d'aquesta educació formal venen determinats pels requisits que posen l'administració o les institucions formals per donar aquella titulació en concret. Per tant, fixeu-vos-hi, en el cas de l'educació bàsica o en el cas de l'educació mitjana, o en el cas de la universitat serà la pròpia institució, però també aprovada per l'administració, s'ha d'aprovar un pla d'estudis i, per tant, a priori, diguem-ne, els responsables d'executar aquell pla són o poden ser els que determinin aquells objectius i aquells continguts que es donen en aquell nivell acadèmic. Per tant, diguem-ne que objectius i continguts en gran mesura no necessiten tant d'una investigació prèvia com són fruit d'una disposició política o d'un anàlisi especulatiu o bé d'una decisió personal. Ara, si es tracta d'un programa d'educació no formal, les necessitats dels destinataris són fonamentals, són el principal element i el primer element que caldria fonamentar. Aleshores, un programa d'educació no formal comença amb una investigació prèvia de les que s'anomenen correntment de diagnòstic. Una investigació de diagnòstic, que com he dit abans, es tracta de determinar les necessitats i les característiques que acompanyen els possibles destinataris. Habitualment, aquest tipus d'estudis són de caire descriptiu, conèixer com són, què pensen, què demanen, però en qualsevol cas inclouen tècniques científiques de mostreig, seleccionar una representació d'aquella població, la confecció d'instruments de mesura, siguin qüestionaris, siguin entrevistes, de tècniques d'anàlisi de tasques, per exemple, quan es tracta de fer professiografies, per exemple, per fer un programa d'educació permanent d'algun tipus de professionals en actiu, i, en general, tècniques d'anàlisi estadístic. Com podeu comprendre, tot el que he enumerat són elements integrants del que podíem considerar la investigació empírica en ciències socials o en ciències humanes. Confecció d'instruments, tècniques de mostreig, anàlisi estadístic, etc. La conclusió, doncs, em sembla que és bastant òbvia. En la mesura de que el pedagog domini les tècniques d'investigació empírica aplicada al camp de les ciències humanes, és un professional adient i preparat per fer aquesta fase, aquesta primera fase. Aquesta primera fase, que repeteixo, tindria com a conclusió la determinació dels objectius i tots aquells condicionants, fins i tot determinaria no solament els continguts, sinó també els mitjans pels quals el programa s'hauria de dur a terme. Per posar exemples de detall concret, doncs s'ha de saber les possibilitats que, per exemple, té un país concret o una localitat o uns subjectes d'utilitzar la ràdio, o si funciona el correu, o si hi ha llibreries, per després determinar si els textos impresos es poden enviar per correu, es poden dir que els comprin a les llibreries, o es pot adonar emissions de ràdio. Per posar coses tan concretes respecte als mitjans, sense oblidar el que he dit abans d'objectius, continguts, metodologia, etc. Segon punt, després del diagnòstic que es dona en qualsevol programa d'educació no formal. Planificació. Si algú creu que els sistemes o els programes d'educació no formal són uns programes improvisats, doncs en aquest sentit està equivocat. He ressaltat diverses vegades el concepte de que l'educació no formal no significa que sigui asistemàtica. Per tant, en la mesura que hi hagi sistematisme, ha d'haver planificació. I sobre la planificació no us tinc que dir res. Tant com estudiants, els que ho sou encara, com professionals, sabeu que la planificació, entenem per planificació, doncs la preparació i, per tant, l'optimització dels mitjans per evitar una improvisació i una utilització indeguda dels recursos de què disposem, és un element fonamental en l'educació en la mesura de que ho és en qualsevol professió. És a dir, no és res més planificar que racionalitzar. Per tant, la planificació del programa inclouria aquí tots aquells elements fonamentals del programa que coneixeu molt bé, com són determinació dels objectius, dels continguts, dels mitjans didàctics i de l'avaluació, així com el tipus de relació que lligaria a tots aquests elements. Amb unes altres paraules, fora la racionalització i preparació de com s'executaria aquest programa. La planificació d'un programa d'educació no formal, en la mesura que inclogui, com he dit abans, mitjans de comunicació i que el públic destinatari sigui ampli, és sovint tasca d'un equip multidisciplinari. Per tant, aquí l'únic que podíem dir és que cadascú dins d'aquest equip multidisciplinari sol agafar o se sol responsabilitzar d'algun dels elements que he anunciat. Ara bé, no sempre és possible aquest equip multidisciplinari. En el cas d'un programa ambiciós, amb recursos, aquest equip multidisciplinari sol existir gairebé sempre. Hi ha un expert que n'hi diuen en mitjans, fins i tot, i els he conegut, no és cap teoria, hi ha experts en avaluació, hi ha experts en continguts, que són els que d'alguna manera porten els seus coneixements científics, i sol haver experts en disseny de currículum o planificadors. Ara, quan això no es dona, i ha de ser gairebé dues persones les que només treballin, generalment un expert en continguts, si es tracta d'un programa, per exemple, d'educació sanitària, doncs home, té que ser un metge un assistent tècnic sanitari o algú que tingui coneixements realment de sanitat. Si es tracta d'agricultura, doncs tindrà que un expert en tècniques agrícoles. Si es tracta de qualsevol altre camp, com podeu comprendre, és necessari aquell expert en continguts. I si només hi ha una altra persona, aquesta altra persona, qui ha de ser sinó el pedagog? És a dir, qui és el que té un coneixement dels diferents elements i com jugar tots aquests elements d'una manera sistemàtica en un programa. I en el cas de que sigui un membre, que sigui un equip multidisciplinari, realment la pràctica demostra que la formació del pedagog és la més adient per poder coordinar aquest equip. Encara que alguns altres aspectes, i no es tracta aquí de fer una competència professional, però la pràctica demostra que algun dels altres aspectes sol estar en mans de psicòlegs, com és, per exemple, l'avaluació, que és un camp en el qual els psicòlegs s'hi especialitzen, cosa que nosaltres no, però ja m'hi referiré després, o bé la mateixa experiència amb mitjans, o bé, fins i tot, la mateixa planificació didàctica. Quan parlem de tecnologia, en molts casos sol ser un psicòleg moltes vegades que té aquest domini. Podríem apujar aquestes idees sobre la idoneïtat del pedagog amb la constatació de que les especialitats que aquí he esmentat en moltes universitats arreu del món són objectes d'estudis de postgraduació. És a dir, conec i tinc bons amics els quals en el seu currículum poden oferir, per exemple, un màster en avaluació o un doctorat en mitjans de comunicació o una especialitat en tecnologia educativa, i tot això de posttitulació, de postgraduació, de postllicenciatura. Clar, la introducció entre nosaltres d'aquestes especialitzacions postgrau crec que és un tema que mereixeria consideracions, que ara oferia a la societat uns professionals experts en tècniques i camps concrets, perquè la pràctica i la realitat demostra que aquestes especialitzacions són bastant útils des d'un punt de vista social, i jo diria bastant útils també des d'un punt de vista professional, quan un pot oferir una especialitat d'aquest tipus. I que repeteixo, entre nosaltres no hi són, perquè entre nosaltres l'anomenat tercer cicle universitari, doncs bé, és un calaix de sastre que, com sabeu molt bé, l'únic que el determina és el títol de la tesi doctoral i no està estructurat en un camí d'especialitzacions, al contrari, repeteixo, del que passen a la majoria de les universitats del nostre món occidental i de l'oriental igual. Per tant, aquí deixo un camí obert perquè a la pràctica, quan hi ha equips multidisciplinaris i cada un té especialitats concretes, generalment això ha estat objecte d'uns estudis específics de posttitulació o de postgrau. El tercer aspecte, després del diagnòstic i la planificació, fora l'avaluació. Ara, no l'avaluació, diguem-ne, del rendiment o dels aprenentatges, que en aquest sentit és un element de la planificació, sinó l'avaluació del programa o l'avaluació institucional, si es tracta d'una institució que té diferents programes. Però deixem-ho de moment així, l'avaluació del programa. Aquest és un altre aspecte de poquíssima, per no dir nula, tradició entre nosaltres. A tota Amèrica Llatina i Estats Units, Anglaterra, França, resulta que l'avaluació institucional és una de les responsabilitats professionals importants. Objecte no sol d'especialització, com deia abans, sinó objecte de professionalització. I fixeu-vos que tots els grans programes que tenen els organismes de tipus internacional no es donen, no es concedeixen i sobretot no s'acaben sense una avaluació del programa. Cosa que entre nosaltres, diguem-ho sincerament, expliqueu-ho a vosaltres si d'alguna manera coneixeu programes els quals s'hagi acabat amb una avaluació del programa, no dels resultats del programa, sinó de tot el procés del programa. I si això d'alguna manera, els que heu estudiat pedagogia, ha estat tractat. Sabeu que és el que s'anomena avaluació institucional i que després d'aquest llibre que ha publicat Carol Weiss, doncs també s'ha imposat el terme d'investigació avaluativa. Però en definitiva és l'avaluació d'institucions. Cosa que aquí entre nosaltres encara s'ha començat amb algun nivell de bàsica, amb algun nivell d'ensenyament mitjà, però els programes no formals no tenen tradició. No tenim tradició en aquest sentit. Bé, un pedagog que realment fos bon coneixedor de les tècniques d'avaluació i d'investigació empírica, perquè va ser una síntesi d'ambdós aspectes, sens dubte que és el professional adient per aquesta feina. I bona prova d'això és que hi ha doctorats en investigació i avaluativa i en avaluació institucional. I podem dir que els programes que fa, per exemple, el Banc Mundial, que fa la UNESCO, que fa l'OEA, que fa la OEI, etc., etc., tots tenen un expert, un tècnic, que és el responsable de l'avaluació institucional. Jo mateix he fet avaluació institucional en dues universitats a distància de Costa Rica i de Venezuela. El quart punt fora la confecció o selecció dels materials didàctics. Com podeu comprendre, el tipus de material didàctic emprat i el consegüent sistema de comunicació que se'n dedueix del material didàctic que s'utilitza és un dels aspectes més característics, com he dit abans, de l'educació no formal. És clar, no obstant, que responsabilitzar-se d'aquest aspecte exigeix un coneixement aprofundit de les possibilitats i conseqüències didàctiques de cada mitjà. Aspecte que també diem entre nosaltres, tampoc té massa tradició. A l'Autònoma tenim una assignatura sobre psicopedagogia dels mitjans audiovisuals i hem de dir que és bastant minoritària, la qual cosa demostra que encara els pedagogs no estem prou sensibilitzats o potser encara no creiem massa en què nosaltres podem jugar-hi un paper quan els mitjans de comunicació de massa no diguem per què comentar el paper i la importància que tenen. Ens limitem una mica a la defensiva i a criticar-los. Bé, sobre aquest tema, com que hi ha una xerrada, no insistiré més, però ja us he dit de bon començament que m'era molt difícil parlar de sistemes d'educació no formal sense fer una clara referència als mitjans de comunicació de massa. I deia que es necessita un coneixement aprofundit de les possibilitats i conseqüències didàctiques de cada mitjà, però també, per què no, i ho afegeixo clarament, de la seva viabilitat econòmica. Un altre aspecte en el qual els pedagogs no en sabem gairebé res. I que no obstant, a la pràctica, això ens fa poc realistes a l'hora d'oferir els nostres coneixements. Cap programa d'educació, sigui formal o no formal, pot desconèixer el cost que representa. I això no és perquè posi l'economia per damunt de l'educació, és perquè l'educació té un cost econòmic i si el desconeixem, doncs el més probable és que cometem errors que acabi amb les mateixes possibilitats educatives d'aquest programa. A mi l'experiència i la pràctica m'ha demostrat que els programes, sobretot quan són massius, el cost econòmic és fonamental i que si no es té en compte això, el més probable és que fracassi el programa o que es quedi a mig fer, que els efectes és el mateix. I crec que l'estudi i l'anàlisi de com treure el màxim rendiment amb el mínim de cost, i això és l'economia, o sigui, la rentabilitat dels mitjans és un altre aspecte en el qual els pedagogs no ens hem de marginar si realment volem oferir una oferta social. Aquells que heu tingut contactes amb institucions sabeu que tard o d'hora en la conversa surt i quant costa això. I és normal, en definitiva l'educació l'hem de pagar i per tant entre tots. I per tant és lògic que les institucions i les persones vegin les seves possibilitats en aquest aspecte. Quan parlem de la confecció o de la selecció de materials didàctics, entrem en tècniques concretes com és l'anàlisi de continguts, que ja tenen una certa tradició entre nosaltres, però que fins ara només l'hem aplicada, pràcticament només l'hem aplicada al material escrit. Hi ha alguns intents, loables intents i seriosos intents, de fer el mateix amb el material audiovisual, com és el cas de la Facultat de Tarragona, que ha estat treballant amb això, però encara són bastant esporàdics entre nosaltres. Encara diria que no en sabem. Aleshores, clar, si no en sabem, quan arriba a aquest punt, com podem defensar la nostra idoneïtat professional per poder-hi ser? No pretenc en absolut afirmar que tot allò que envolta els mitjans audiovisuals i de comunicació sigui una qüestió exclusivament pedagògica. No, en absolut. No solament perquè tothom té dret a viure, que ja és un element important, sinó perquè hi ha altres professionals especialment preparats per això. I hem de suposar que les anomenades facultats de ciències de la informació preparen en aquest terreny. Ara bé, quan aquests mitjans són aplicats amb finalitat clarament educativa, i sobretot si aquesta educació és sistemàtica, els pedagogs hauríem de poder dir l'última paraula. I dic hauríem de, i afegiu poder. Sempre, i és clar, que aquesta darrera paraula siguem capaços de pronunciar-la amb autoritat. En darrer terme, i no pas per ordre d'importància, jo, encara que he parlat d'educació no formal, faré una reflexió que no és exclusiva dels sistemes no formals. Crec que és vàlida per a qualsevol programa educatiu. És la dimensió teleològica o de la finalitat del programa d'educació en concret. Crec que aquí el pedagog ha de fer sentir la seva veu sempre que el programa en qüestió no vulgui perdre la seva substantivitat educativa. I m'avanço a dir que aquest és un tema que entenc mereixeria seriosa reflexió i que d'alguna manera en aquests moments dins d'un cert sector diguem-ne de la pedagogia espanyola fins i tot està en debat. I per tant crec que és bo de reflexionar-hi i tenir una postura coherent i seriosa al respecte. Si entenem el pedagog com el científic de l'educació en la dimensió més àmplia d'aquesta paraula, de la paraula educació, i sense que això pugui excloure unes especialitzacions a les quals ja he fet referència i que no hi tornaré, especialitzacions que poden ser de tècniques concretes però que en un àmbit una mica més globalitzador poden anar pel camp de la didàctica, pel camp de l'orientació, pel camp de l'avaluació, pel camp dels mitjans audiovisuals, etc. etc. Jo entenc que no podem desentendre'ns de les finalitats. L'educació que no té en compte les finalitats no mereix aquest qualificatiu d'educació, i es converteix senzillament en el que els psicòlegs anomenen la modificació de conducta, que no necessita altra explicació que el desig del modificador. I si el pedagog renuncia a plantejar-se el perquè d'una acció educativa, o una de dos, o no sabem on anem, o aquest perquè i aquesta finalitat la plantejaran o altres professionals o els polítics. Certament que els models de societat i el model de persona, el model d'home que volem fomentar, no és una responsabilitat exclusiva dels pedagogs. És ben cert, nosaltres no som la sal de la tierra, ni nosaltres som la guia i la llum que ara enlluernarà i servirà i obrirà el camí a tothom. Això és una pedanteria en la qual no hem d'entrar-hi. Perquè el model de societat que ens vulguem donar i el model d'home que vulguem aconseguir és una reflexió que ha de fer la societat tota. Això és ben cert. Però en la mesura que el pedagog sigui el responsable de dur a terme un programa educatiu, o està d'acord amb aquesta finalitat, o bé se converteix la seva professió en una qüestió d'ètica, professional. I sobretot, si bé he dit abans que la determinació de les finalitats d'un programa educatiu no és una tasca exclusiva, una responsabilitat exclusivament nostra, sí que em sembla que hi és una tasca nostra l'advertir quines són les conseqüències d'un determinat programa educatiu. I no sé si he subratllat prou bé la paraula, però insistiré. És a dir, sí que és funció del pedagog l'advertir de quines són les conseqüències i cap a on es va amb una determinada metodologia, amb uns determinats continguts i amb uns determinats objectius, siguin de tipus didàctic o siguin de tipus més globalitzador. Això sí que és funció nostra. I per tant, sí que hem de ser els professionals que siguin capaços de treure d'allò que a vegades la gent no se'n dona compte, les fites de cap a on es va, i ser una mica l'advertidor d'anunciar quan aquell programa s'està desviant o està aconseguint uns objectius que realment s'allunyen de lo que podríem dir és un desig d'aquella societat i és una idea de perfeccionament i de millora. Aquesta dimensió que he anunciat i que ja he avançat abans, que em sembla que és una qüestió de fons i és una qüestió que no afecta exclusivament els programes d'educació no formal, en el cas de programes d'educació no formal encara és més important, atesa que la posta en marxa i la decisió sobre els programes d'educació no formal generalment tenen darrere motius de tipus polítics o interessos partidistes a càrrec dels grups que realment disposen els mitjans per dur-los a terme. Perquè els programes d'educació no formal, en la immensa majoria dels casos, són programes massius. I per tant, les seves motivacions, no cal dir-ho, entren clarament en el terreny d'uns certs interessos o del poder establert o bé del grup de pressió que pugui posar en marxa aquests programes. Llavors, si vosaltres penseu en institucions, des de universitats que més o menys es qualificaran com no formals o no convencionals, tipus Open University, fins a programes d'educació d'adults, des d'alfabetització, fins a programes de sensibilització social, etc., etc., tots aquests programes, ja que tenen una incidència massiva d'una banda i sobre els adults per una altra, la qüestió de què és el que van a perseguir sí que em sembla que és una qüestió encara doblement important. I aleshores jo entenc que el pedagog ha de vetllar pels destinataris, en definitiva pels subjectes que rebran aquells programes, i no erigir-se única i exclusivament en un tècnic planificador o en un expert d'alguna dimensió concreta, a menys de que cregui que la pedagogia no és res més que tecnologia, qüestió que per la meva part no comparteixo. Res més.